On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cugat.cat escalfa motors per a les eleccions municipals del 26 de maig.
Jo veig el meu projecte de governança, perquè penso que és... Em toca a mi,
Cugat.cat
no?
Entrevista en directe Núria Gibert, candidata per la CUP Procés Constituent. Coneix les seves propostes aquest dijous a 9:15 del matí a Cugat.cat 91.5 FM i a xarxes socials.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, sona aquesta música i vol dir que estem al Molta Comèdia, al programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem immediatament una entrevista amb en Josep Maria Miró, que va guanyar el Premi Max a la millor autoria el dilluns a Valladolid. I també tindrem a nosaltres en Roger Casadellà, que ens explicarà una cosa que ja fa també 4 anys que ho estan fent, que és l'impressionant. Però abans escoltem una mica de música per intentar connectar amb Josep Maria, i aquesta música ja pot ser, només pot ser aquella que diu que el món és meravellós.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how. Cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think
to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Doncs el Moses meravellós ens deia Louis Armstrong, i no sé si és meravellós també per en Josep Maria Miró, que la tenim a l'altra banda del telèfon. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia, Eduard, què tal?
Molt bé, jo estic molt bé. Tu estàs a Viena, no sé exactament per què, i ja ens ho explicaràs.
Sí, jo estic a Viena, porto de fet des de... Vaig estar el cap de setmana a París, que feia una lectura dramatitzada de Nerium Park, i el dilluns vaig arribar a Viena perquè participo en un projecte europeu de diversos autors i res, estem treballant aquests dies fins demà que torno cap a casa.
Déu-n'hi-do, Josep Maria. Bé, primer de tot haig de dir-te, felicitar-te per aquest Premi Max, que no sé si te l'esperaves, aquest per millor autoria teatral per Temps Salvatge.
Ah, doncs moltes gràcies. Bueno, esperar o no esperar... Jo el tema dels premis... menys quan hi concorres, per dir-ho d'alguna manera, doncs mai saps què pot passar amb aquestes coses, i a més els criteris amb els espais, diguéssim, artístics, són tan subjectius que jo, la veritat, feia una mica de broma el dilluns i deia a un amic, aquesta cosa d'estar fora, treballant, de no haver d'estar en una gala amb alfombra vermella i tot això... ho fa tot molt relaxat. Jo a la tarda estava veient un museu amb unes obres meravelloses i de cop i volta t'abstrau una mica de pensar si caurà o no caurà. I quan cau, doncs és una cosa que evidentment fa molta alegria.
Jo estic molt content, ja t'ho vaig dir, que era una premonició, em semblava que això passaria, i en aquest cas estic content d'haver-ho encertat. A veure, diu un personatge, aquest lloc és un lloc bonic, per viure, pregunta una noia de 17 anys que acaba d'arribar a una urbanització, aquella clàssica urbanització de piscina en un territori fronterer. És un lloc bonic per viure?
Jo és una frase que la vam convertir una mica gairebé en la frase de l'obra. Hi ha aquest adolescent que arriba i ho pregunta diverses vegades. Aquest és un lloc bonic per viure? I el dia de l'entrega dels Max, amb el missatge que li vaig traslladar amb el Xavier Albertí, que també va guanyar ell premi a millor direcció,
sí.
Li traslladava aquesta pregunta que traslladàvem a l'obra amb el públic. Quan la Ivana preguntava això, no s'estava referint ni a paisatges ni a arquitectures. S'estava referint a conceptes immaterials, a uns intangibles que tenen a veure amb els valors que nosaltres construïm com a ciutadans. Hem construït llocs bonics per viure... Ho és aquesta urbanització de Temps Salvatge, on durant tota l'obra anàvem descobrint la part més fosca d'aquesta col·lectivitat. Però també ho és un lloc com el nostre, que jo ho deia l'altre dia, cada any, cada dia, cada mes, moren milers de persones als nostres mars. Hi ha degoteig de víctimes de la violència masclista. Tenim gent tancada a la presó per les seves idees. Tenim músics, rapers, gent que han hagut de marxar o estan també en processos judicials per les lletres de les seves cançons. Hem configurat llocs bonics per viure. Quan hi pensem, ens agrada aquest lloc que hem generat com a col·lectivitat? És la gran pregunta per mi de l'obra que nosaltres traslladàvem al públic i que, a més, em fa profundament feliç en aquest sentit que es premi un teatre que intenta obrir aquest tipus d'interrogants perquè és el teatre en què crec i en el que intento escriure.
Bueno, aquesta obra es va estrenar al Teatre Nacional de Catalunya el 10 de maig de l'any passat, va estar un mes i cinc setmanes, em sembla, o cinc setmanes, amb molt d'èxit, i ara pot haver-hi la possibilitat de que això... Bueno, a marge de que tu estàs en aquest moment, no sé quantes obres tens en el món amb aquest moment representant, ja sé que són moltes, però s'ha tallat, oi? Ens ha tallat la línia, en aquest moment intentarem recuperar-la i vull comentar mentrestant que aquí tenim un autor, en Josep Maria Miró, que ha aconseguit que la seva representació, la seva presència en el món del teatral sigui constant. Fa poc temps, em sembla que un mes i mig, va estar a l'Argentina, precisament, perquè a Buenos Aires es feia un festival, festival del llibre, i hi ha una característica molt, molt concreta a l'Argentina, que és que diu, hi ha molta lectura de teatre. O sigui que la gent està llegint teatre de forma habitual, a part d'omplir els escenaris, els teatres de Buenos Aires, que n'hi ha moltíssims. En Josep Maria Miró ha aconseguit, per exemple, que a l'Argentina una seva obra hagi estat en el teatre més important de Buenos Aires 4 mesos, que és una novetat, perquè la veritat és que 4 mesos en un teatre ple com és aquest de l'Argentina no ho fa qualsevol. I com a autor, doncs, ha anat fent una sèrie d'obres que estan traduïdes, em sembla que a 12 idiomes, i estan representades constantment, i per això aquesta, suposo, aquesta participació que ens explicava a Viena per poder, doncs, fer aquest tipus de col·laboració amb diferents autors i tindre una mirada, diguéssim, que plena des del punt de vista teatral del nostre país. Intentem comunicar altra vegada amb ell i esperem que sigui així, però també comentar que aquí estem davant d'una obra d'aquest temps salvatge que, com ens diu ell mateix i com ens deia fa un moment, el que suposa és una mirada a sobre d'aquest món que teòricament, des del punt de vista físic, des del punt de vista diguéssim, ambiental, és tan bonic, però que en canvi doncs amaga sempre aquests problemes que hi ha entre les persones. I l'arquitectura física és una cosa i la mental del poder i de la justícia n'és una altra. I ell diu, penso en els paisatges de festa i arquitectures domèstiques on s'exerceix la violència, aquesta violència contra dones, homes, vells o nens. I penso en les ròdegues parets de la història que hi ha qui creurà una lluïda capa. Josep Maria, t'han recuperat?
Sí, no sé què ha passat, però de cop hem desaparegut.
Bueno, ja sabem que això pot passar i no hi ha cap problema. Mentre et trobis bé tu i estiguis en forma per poder continuar enrodant uns minuts, jo ja estic tranquil i content. Estàvem parlant
bé,
una mica d'aquest fons, d'aquesta història, que el que vols explicar. De totes maneres, tu, la teva obra, des de la primera que vas estrenar, sempre hi ha aquest tipus de, diguéssim, de presentació d'una realitat amable exteriorment, però que una vegada tu vas rascant, vas burxant, doncs es va veient que allò no és tan així.
No ho sé, en aquest sentit, la veritat, també em passa que moltes vegades em diuen que és una escriptura que hi ha encara aquest periodista que un dia vaig ser, no? Jo sempre explico una cosa, que és que el periodisme, per mi, és una forma d'arribar a la veritat o la reflexió o el debat a través de dades objectives, reals. En canvi, el pacte amb la ficció, que em sembla meravellós, és que jo estic generant una mentida per tal que l'espectador, perquè nosaltres, arribem a una veritat o una reflexió. Per tant, són dos camins diferents d'especular sobre l'actualitat, la realitat, sobre el nostre temps. Un sobre la veritat i un a partir de la mentida. A vegades, a partir d'aquesta mentida, trobem tal veritat, que això és quan és més emocionant, de dir, ens hem cregut aquests personatges, ens hem cregut les seves emocions, ens hem cregut els seus conflictes i ens hi hem vist a nosaltres mateixos. Per mi això és el teatre.
Tu has fet aquesta obra en una producció que em sembla molt important, perquè en aquest moment 10 personatges a l'escenari no és cap broma. Això gairebé només es pot fer en teatre subvencionat? Tu què creus?
Jo crec profundament en la necessitat d'un teatre públic. Jo, per exemple, amb aquests Premis Max, una de les coses que em fa feliç és que hi hagi un reconeixement. Hi ha hagut diversos premis que han vingut cap a casa nostra. El Teatre Nacional acaparava diverses nominacions i acaparaven dues línies molt diferents que em semblen importantíssimes, que és la tradició, els Jocs Florals de Can Prosa, una mirada no museística, no arqueològica, sobre el nostre llegat, i un text nou, Temps salvatge, d'un autor contemporani que sóc un servidor, no?, en aquest sentit. I em semblen dues línies que només pot fer el teatre públic. Dos espectacles com aquests, també els Jocs Florals de Can Prosa, tenir una quantitat d'actors, de ballarins, de músics a dalt de l'escenari, que només ho pot assumir el teatre públic. I em sembla que això és una de les funcions del teatre públic. Una obra com Temps Salvatge, quan a mi el Xavier Albertí me la va proposar, em va dir, vull que escriguis un text per la Sala Gran, això era el 2016, em va dir, vull que sigui pel 2018. I jo al principi li vaig dir, Xavier, no sé si vull escriure un text per la Sala Gran. Soc un autor que em moc molt còmodament, molt feliç, amb el petit i mitjà format. No sé si és el format que a mi m'interessa. I vaig explicar una obra que tenia al cap, que només es podia fer en teatre públic i en Sala Gran. Era l'obra que vaig acabar escrivint, que era Temps Salvatge, em va dir, posa't a escriure-la ja. I llavors, ara em sento que és una de les obres en què em sento més satisfet d'haver escrit, per com ho vam viure amb el públic, per com ho vam viure tot el procés, però que només la pot assumir un teatre públic. 10 personatges, 10 actors dalt de l'escenari, la infraestructura també escenogràfica, que ens va fer una escenografia meravellosa, el Lluc Castells. Necessitem aquest espai, que és el teatre públic. I això, doncs, em sembla que hem de tenir molt clar que hi ha espais i obres per teatres públics i n'hi ha que són per teatre privat. I això per mi és molt important. Sempre m'he sentit molt més vinculat al teatre alternatiu, al teatre públic, que no pas al privat, en aquest sentit. I, per tant, estic content.
Bé, tu abans has comentat que el Xavier Albertí efectivament també va rebre el Premi a la Millor Direcció. Jo volia preguntar-te, tu ets dels autors que estan al costat del director mentre s'està preparant-se l'obra? Ets dels que... O deixes llibertat absoluta al director?
Mira, jo respondré una cosa que conjuga les dues coses. O sigui, jo segueixo el procés d'assajos i jo deixo llibertat absoluta al director. A mi em passava moltes vegades anant amb Temps Salvatge als assajos que em deien gent, ostres, vas cada dia. I jo no vaig des d'un lloc ni policial, ni controlador, ni res d'això. Vaig perquè quan jo escric teatre estic escrivint una hipòtesi. Una cosa que no sé si funcionarà o no funcionarà fins al moment que s'executa. Quan jo he dirigit els meus muntatges, els meus textos, amb el procés d'assajos he vist l'eficàcia o no eficàcia de l'escriptura, allò que necessita o no necessita. En el moment en què jo no ho dirigeixo, m'agrada anar a veure com evoluciona, com creix, què necessita, si s'ha de tallar alguna cosa, si se n'ha d'afegir alguna altra, però no des d'un lloc gens de ser, diguéssim, d'interferir en la direcció d'una altra, perquè si no els ho dirigiria jo. Quan a mi em van estrenar, per exemple, a Uruguai, La Travessia, un text que jo m'estimo molt, que no s'ha estrenat aquí a casa nostra, però que m'estimo molt, me'n recordo que el director em va enviar un correu electrònic i em va dir, Josep Maria, m'agrada molt aquest text, el dirigiré. Jo l'últim que he dirigit ha sigut Pinter, Tennessee Williams i Eugene O'Neill. A ells era fàcil, però com ho fem amb tu? Jo vaig dir, tracta'm amb el mateix respecte, rigor, que Pinter, que Tennessee Williams i Eugene O'Neill, però també tracta'm com si fos mort, com ells. Em sembla que aquest és el pacte que un ha d'establir, demanar el rigor, el respecte, però, en tot cas, quan un dirigeix, assumir la direcció. I quan un no dirigeix, assumir que la regla del joc és que un altre treballarà sobre un material que és el seu. I, per tant, per mi és un pacte de confiança. Després de Temps Salvatge, jo sempre li dic amb el Xavier que, vull dir, que ens estimem, ens coneixem de fa molt temps, jo havia sigut ajudant de direcció seu. Després que em dirigís Temps Salvatge, la nostra relació encara es va enfortir més. I jo vaig disfrutar molt veient com el Xavier dirigia aquest muntatge, com el treballava, com l'aixecava. Jo li deia a vegades, parles de l'obra que quan la sento penso que és millor que el que jo he escrit. I per tant, hi ha hagut un acte de generositat i d'haver-nos-ho passat molt, molt bé. I per tant, celebro molt que li hagi caigut aquest Premi Max perquè penso que era una gran direcció.
Jo que em comentaves això de l'Uruguai, precisament era una pregunta que et volia fer i era, tu en aquest moment tens bastantes obres funcionant a diferents llocs del món i sí. et deus trobar en la majoria dels casos que, òbviament, mentre es preparava l'obra, tu no hi ets.
Clar, és a dir, jo ara mateix, per exemple, mira, Arquimedes s'està a punt d'estrenar a Mendoza, Argentina, s'estrenarà aviat a Salvador de Bahia, a Brasil, que serà la segona producció que es fa. Ara mateix està en cartell a Grècia, el juliol s'estrena La Travessia a Perú, Nerium Park s'està també assajant per Perú, és a dir, jo em considero afortunat des del 2014, crec que no hi ha un mes a l'any que no hi hagués un muntatge en algun lloc del món dels textos que he escrit, i això és una cosa que evidentment és d'una satisfacció enorme. Però són processos que no veus, que no saps com van, i que de cop i volta hi ha una cosa meravellosa, és que et conviden i vas veure l'estrena i de cop i volta tu veus el resultat. I a mi és una cosa que em diverteix molt veure'ls, perquè a vegades em confronta amb la meva pròpia escriptura i també amb les pròpies direccions que he fet. I penso, mira, ells fan això i jo feia una altra cosa. Jo m'agrada allò que feia. O mira que bo això que estan fent aquí. Si fos ara, això no està malament, no? I de cop i volta t'eixample la mirada sobre tu mateix, sobre allò que has escrit. I de cop i volta, quan hi ha solucions escèniques diferents a les teves, és meravellós. Dius, ostres, això també funciona així, no? Hi ha una obra que és Fum, que jo vaig estar ara fa poc a Suïssa, que la van muntar, i és una obra que realment poden ser 80 opcions diferents. I t'asseguro que quan veig opcions diferents que la meva i que a sobre funcionen, em sembla meravellós. Vull dir que jo ho dic moltes vegades, jo he escrit un text i jo tinc la veritat, la meva veritat, però no la veritat absoluta. Un altre director tindrà la seva veritat, la seva mirada, i em sembla que és un procés que a mi em sembla enriquidor. Vull dir que més que mirar-ho com un perill, em sembla que un ho ha de mirar com una oportunitat.
Molt bé, Joan Maria, estic molt content que hagis pogut parlar una estona amb nosaltres. Ja sé que tens aquesta reunió i que has de tornar a veure, però volia preguntar-te una cosa. Tu has parlat de que interpretar obres en un gratge o en un menjador pot ser molt interessant, però si ve donat per una necessitat dramàtica, no pas per una falta de recursos. Tenim un problema de recursos?
Tenim un problema enorme de recursos, enorme i amb l'espai cultural en aquest sentit, no? És a dir, un es mira, per exemple, els pressupostos amb què es mou un centre regional de França o d'Alemanya i és el pressupost, possiblement, més pressupost que un centre nacional, per exemple, de Catalunya, en aquest sentit. I, per tant, la cultura implica recursos. I això no vol dir ostentació, m'entens? És a dir, jo he treballat amb recursos, he treballat amb zero recursos i he treballat en situacions molt diverses, no? Però em sembla que l'òptim és que puguem treballar amb uns marges que la nostra creativitat no estigui... És a dir, a vegades... Amb aquesta cosa que ara m'ha citat, que he dit alguna vegada, jo he vist algunes obres amb espais no teatrals magnífiques, però perquè la dramatúrgia ho reclamava. I de cop i volta he vist coses amb espais no teatrals per necessitat. I quan és necessitat, acaba afectant-ho tot. Evidentment que jo penso que els professionals del teatre, de la cultura, tenen que treballar amb recursos com els de qualsevol altre sector. I ara, per exemple, que estem en campanya tancant municipals, aquest tipus de coses, i és una cosa que em queixo sempre. La nostra classe política no inclou mai els temes culturals en la seva agenda, en el seu programa. Per què? Perquè no els interessa. I a vegades és una cosa que em decepciona molt d'algunes formacions d'esquerres que de cop i volta el seu desinterès per l'àmbit cultural. I a vegades faig una broma políticament incorrecta que dic els únics que els interessa la cultura és la dreta i l'extrema dreta. Els interessa tant i creuen tant que el seu objectiu és exterminar-la. Malauradament, i creuen en un sentit negatiu, amb el d'acabar amb ella. Una mesura com la de l'IVA era una mesura culturalment molt important, que anava en contra nostra, però necessitem uns polítics que creguin que l'espai cultural és un espai important i que és articulador d'un ciutadà crític i d'un ciutadà amb unes eines i uns recursos importants per generar societats millors. I és una gran demanda que jo tinc i que la faig i que la seguiré fent eternament.
Jo t'ajudaré a donar-li suport. Escolta, finalment, per acabar, perquè ja et dic que ja sé que has de tornar a la reunió, estàs treballant amb alguna cosa en aquest moment? Tens alguna obra que estigui començant o hi ha un projecte que sigui viable en un temps relativament curt o no?
Jo estic escrivint obres noves, estic amb projectes nous, però el més immediat, que és una adaptació d'una novel·la, d'aquí pocs dies, que es presentaran programacions per la temporada vinent, el veureu a la cartellera de la pròxima temporada. I no et puc dir ni el títol, ni et puc dir a on, ni res d'això.
Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino.
Un projecte que el veurem amb el, abans d'acabar aquest 2019.
Molt bé.
Ja em fa molta il·lusió.
Ja m'ho imagino que no podies dir-ho, però almenys saber que, i això ja estava convençut, de que estàs en marxa com sempre. T'agraeixo molt la teva disponibilitat, Josep Maria.
Jo t'agraeixo molt la trucada i la teva estima, que és enorme i que sempre sé que estàs al cas i que ens segueixes i que em fa molta il·lusió.
Molt bé, doncs una abraçada molt forta i esperar aviat saber què és això que estàs en aquest moment preparant i que sortirà la temporada vinent. L'anirem a veure,
perfecte.
Segur.
Un petó molt fort, que vagi bé.
Molt bé, adéu, gràcies, abraçada.
Adéu.
Adéu. I seguim amb música. I per què hi ha aquesta música? Perquè volia posar una mica de sol tota vegada que estan fent el Sant Cugat Black aquí a Sant Cugat durant, per començar la setmana passada i continua. Però ara pararem una altra cosa. No pararem de música ni de Black ni de sol. Roger Casadellà, benvingut al programa.
Bon dia.
Bé, impressionant. Impressionant quart round.
Quart round, sí, perquè això potser més que teatre podríem parlar que es tracta d'un combat a sang i fetge.
Què dius ara?
Sí, anem a per totes.
Però violència desfermada?
Violència desfermada, no. Molta conya, molt de riure. L'impressionant és aquest combat de teatre portat a Torreblanca amb això, amb un format de... Doncs el que ens volem assemblar una miqueta seria un petit combat de boxa.
Bueno, aquí hi ha impressionant quart rang la Lliga d'Impro de Sant Cugat. Espectacles de teatre 100% improvisats. A veure, Roger,
vinga.
100% improvisats?
100% improvisats. Sí, en aquests partits s'hi presenten, primer una frase classificatòria, en el qual cada partit hi ha dos equips. Dos equips compostos per tres persones.
Que hi poseu un color.
Que hi posem un color per una miqueta, perquè siguin fàcils d'identificar. I aquests equips en aquell mateix moment es trobaran quin tipus de prova, o sigui, quin tipus de joc, escena, joc de teatre, d'improvisació, els hi tocarà fer. I, a més, això es juga amb una altra variable, que serà amb un títol proposat pel públic, i, per tant, i moltes vegades aquestes proves també hi ha una tercera variable, hi ha... si es decideix que aquesta prova s'haurà de fer amb un gènere teatral específic, en aquell mateix moment també el públic decideix quin gènere, per tant no tenen res, no saben què faran i es llançaran a la piscina a intentar donar resposta a totes aquestes opcions.
Quina és la durada del combat, diguéssim?
Les proves són normalment curtetes, són coses de 3 minuts. És un format molt pimpat, en plan rounds, no? Una miqueta format boxe.
Sí, sí, ho entenc. Hi ha un equip que demana al públic un tema determinat. El públic, qui sigui, demana aquest tema i llavors aquell equip desenvolupa això 3 minuts, 4 minuts, més o menys. Llavors demana l'altre a l'equip contrari. L'equip contrari fa la seva. I així dura això una hora?
Una hora i mitja, tot plegat. Sí, és un... paper molt important és el del presentador, el presentador que gestiona...
Que ets tu.
No, aquests moments, aquesta vegada, aquest any, jo estic darrere i m'ho estic passant molt bé amb temes tècnics, amb temes organitzatius i amb temes diferents. No, el presentador és el Carlos Hernández, un sí. Clown d'aquí que s'ha encugat...
Sí.
I ell és el que fa la funció d'àrbitre i de presentador i gestiona aquests petits combats. I són aquests dos equips que s'enfrenten.
Aquests dos equips estan aquest temps més o menys, aquesta hora i quart, hora i mitja, i aleshores quan s'acaba, evidentment, el que ha d'haver és la votació.
Sí, a cada partit estan compost de quatre proves que s'escolliran a l'atzar. Llavors, després d'aquestes quatre proves, després de cada prova, el públic vota quin equip li ha agradat més. Per tant, el que ens podem trobar és que al final de la quarta prova hi hagi un empat, i per tant, sempre hi ha l'opció de fer-ne una cinquena de desempat, i en sortirà un guanyador. D'aquests guanyadors, i en sortiran quatre guanyadors perquè hi ha quatre partits, es presenten 8 equips, per tant en passaran 4, i ens n'anem a la gran final, festa major, en el celler...
Cooperatiu?
Cooperatiu.
Bueno, és a dir, celler cooperatiu, celler modernista...
El celler, sí, jo anava a deixar el celler teatral, potser també li podríem dir.
També.
Doncs allà al celler, aquests quatre equips es lluitaran per la final, per guanyar un premi en metàl·lic, un premi real, un premi de 300 euros, que és un premi bonic de guanyar, la veritat.
No, els tallers de teatre Silvia Cervant, organitzeu tot aquest impressionant. Això va sorgir una mica per estimular que hi sortissin gent, grups d'aquí mateix, perquè són de Sant Cugat, són de fora...
Pues, estem molt orgullosos de dir que no són de Sant Cugat, vull dir que sí que hi ha grups de Sant Cugat, hi ha grups també dels propis tallers de teatre, però també la veritat és que cada vegada més ens estan venint, que tenen moltes ganes de presentar-se i de participar, grups de sobretot de Barcelona, que hi ha diverses escoles de teatre d'improvisació... Sí. I professionals també, vull dir que la veritat és que està molt bé perquè aquí ens trobarem una barreja de grups amateurs, de grups semi-amateurs, de grups de gent que són estudiants i de grups professionals que tenen espectacles d'improvisació en mercat i que tots aquests grups lluiten, fan un combat, però hi ha una trampa del teatre d'improvisació que és l'objectiu, és que el públic s'ho passi molt bé, i que el públic rigui molt. I aquest és l'autèntic objectiu.
Aquesta és una...
amagat.
És una bona trampa, aquesta.
Bueno, és la bona trampa, vull dir que en el fons no deixa de ser... Aquí tenim els dels equips que participen, tenen molt clar que van a guanyar, però que van, que el públic s'ho passi bé i, per tant, aquest és el... amb aquest esperit va néixer aquest tipus de teatre ja fa molt de temps i va néixer per aquesta idea.
Això ha anat creixent, aquesta, això que deies tu, que fa temps que va començar i va creixent. Sembla que hi ha inclús una empresa doncs, que ha quedat, o sigui, ha registrat el nom de
l'Impro Show. Sí. Hi ha dos orígens. Per un costat, el Maig d'Impro, que s'assembla més en aquest format que neix al Quebec, i l'Standard Comedy aquell americà,
sí.
Són els dos que donen una miqueta origen a tot aquest ressorgir de tot aquest tipus de teatre d'improvisació, que sí que és veritat que està realment de pujada. Vàries escoles a Barcelona es diuen escoles de teatre d'improvisació. Abans serien totes escoles d'improvisació, d'aquestes escoles petites, estil la nostra, i n'hi ha que són específiques de teatre d'improvisació.
El grup que han anat venint, o sigui, esperem del quart rang, per tant, d'aquests 4 anys, han repetit en alguns casos?
Aquest any, per exemple, en tenim un que sí que hi havia algun participant que ha repetit. Sí, intentem per això que no sempre siguin els mateixos. La veritat, que no ha passat, vull dir... I aquest any hem de dir que fins i tot tenim grups que s'han quedat fora amb llista d'espera.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Això és molt important, tu.
Sí, sí, i tant. I hem intentat, per això també, reservar una miqueta d'espai a grups de Sant Cugat. Dels 8 equips n'hi ha 3 que són de Sant Cugat, del qual s'ha de dir que un ha passat a la final, un altre va quedar eliminat la setmana passada, i aquest dissabte...
Que diem això, que va començar el 27 d'abril, l'11 de maig, i el 25, que és aquest dissabte, que serà el tercer
partit d'aquest quart rang.
Amb l'equip lila i l'equip negre. Estava mirant si hi havia l'equip groc, si veig que sí que hi ha un equip groc.
Sí, hi ha un equip groc.
Que, a veure, bueno, estem parlant de colors, no?
Estem parlant de colors.
En bueno, definitiva.
El primer partit que justament va caure en jornada de reflexió de les generals s'enfrontaven a l'equip taronja contra l'equip blau. No sé, vull dir, cadascú
és una casualitat.
Faci una valoració com vulgui.
De totes maneres, Roger, jo penso que el que estem parlant improvisació, que va sorgir, com parlaves, doncs, del Quebec i tot plegat... Però, clar, si tu penses en la comèdia de l'arte, pràcticament era d'improvisació.
Sí, amb uns paràmetres.
Que hi havia uns personatges determinats, però jo estic convençut que quan sortien a l'escenari, doncs, a una plaça que feien la seva obra, segur que es devia produir a partir d'aquests personatges típics que tothom esperava, segur que es produïen improvisacions.
Sí, no, és que segur no, és que era així, la comèdia de l'arte funciona al que tenen una estructura i tenen uns personatges, i improvisen en base l'estructura més els personatges. Vull dir, el joc teatral que tenen és aquest. És més tard que sorgeix una escriptura d'obres de comèdia de l'arte en el qual cada personatge sap el que ha de dir en quin moment.
Ara tenim un altre tipus d'improvisació que es produeix en alguna ocasió, segons en quins actors, alguns molt, molt coneguts, doncs, que fan allò que en deien abans les morfilles, que consistia en anar afegint alguna cosa en funció de la resposta del públic, no? I aleshores hi ha algun actor que és molt donat a això, i veus perfectament que a vegades fictici, a vegades no, que el que està amb ell en escena no sap com respondre, perquè...
Sí, sí, et pot desquadrar quan estàs dintre d'una cosa que saps el que he de dir i com va, una morcilla o un error de text, que també n'hi ha, et pot deixar absolutament fora de joc. S'ha de dir que el teatre d'improvisació... és almenys des de l'Escola de Tallers de Teatre, per nosaltres és un gran camí per arribar a la interpretació. Quan un té la capacitat d'improvisar escenes a partir d'un plantejament, doncs sou un matrimoni en un restaurant i juguem, posem la consigna, que no hi ha d'haver-hi cap personatge, els dos personatges asseguts a la vegada a la cadira, això podria ser un exercici de classe. Si tu tens la capacitat de jugar i improvisació, jo vaig un miqueta més enllà, ara vas a improvisar, però el que et dono per improvisar és aquest text d'aquest autor. I això no deixa de ser una bona interpretació, perquè si no, també penso que a nivell d'arribar al teatre, quan es fa l'inversa, té aquest text, has de dir això, la gent el que acaba fent és aquell teatre que no té ànima, que està una miqueta buit a nivell d'interpretació, sobretot per gent que comença i que està aprenent a fer teatre, no? El camí per arribar a que sigui viu amb la improvisació és molt fàcil i arribes molt de pressa perquè has d'estar tu viu en escena. Llavors, si tu aquest exercici el fas després amb un text, però mantens aquesta manera d'actuar, serà una interpretació molt més autèntica que no passi si arribes de... Aquí tens un text i l'únic que fas és intentar ficcionar, no? De dir, ara estic enfadat, ara estic trist, però en realitat no saps ni si estàs enfadat o estàs trist perquè no ho estàs visquent.
En general, inclús pot dir que això... L'obra de teatre tu la pots llegir, però òbviament no existeix fins que no puja a l'escenari. I quan puja a l'escenari poden passar moltes coses.
Sí, els subtextos poden ser mil.
Exacte, i això que comentàvem amb Josep Maria Miró, que aquest autor que està al costat del director mentre s'està preparant, mentre està fent la cuina de l'obra, doncs clar, pot influir molt o menys, o tenir sorpreses, com deia, no? Aquest tipus de sorpresa, dir, això jo no ho veia quan escrivia que sortiria això.
I fins i tot, potser li ha faltat al Josep Maria dir les sorpreses que li donen també al director els actors.
I tant, i tant.
Els actors, no? Jo penso que un bon director és aquell que es deixa sorprendre per les propostes, també, dels descobriments que fan els actors de l'escenari, no? Aquells directors que ho tenen ja tot tancat i que no deixen marge de que surti, no?
Hi ha directors i directors, com hi ha actors i actors, és veritat. Però hi ha un tipus de director, diguéssim, dictatorial, no?, que no deixa gaire marge. No hi ha la improvisació en aquest cas, sinó
amb una visió
pròpia de l'actor i de l'actriu, no? En aquest cas. No, això és així, però què hi farem? Hi ha de tot.
Sí, sí, no. Estan tipologiats, marcats quin tipus de director hi ha i el director dictador existeix.
Aquesta final que es farà a la Festa Major, com deies, al Celler, no hi ha data encara?
Sí, serà el dia 28, al vespre.
El dia 28, que és dijous.
Serà el dia d'inici de la Festa Major.
El dia de la Festa Major.
Sí, per tant, serà després de les 8 del vespre, perquè fins les 8 no hi ha el pregó, per tant, anarem cap allà.
Molt bé, doncs esperem que tingui èxit aquest impressionant, aquest quart round.
A mi m'agradaria parlar d'una cosa.
Digues.
Ara, d'allò, i que per això m'agrada poder estar aquí, és poder dir de que l'impressionant, aquí hi ha un... Amb tot el fet teatral hi és, però amb l'impressionant encara més, és un actor que és el públic. El públic, amb les seves propostes, determina què passarà, amb la seva votació determina com anirà el partit, per tant, el públic és vital i, per tant, el que vull fer des d'aquí és convidar que la gent s'acosti en els dos partits que queden o a la final a jugar amb nosaltres. No els hi farem pujar dalt de l'escenari, no els hi farem fer cap cosa d'aquestes, que no es preocupin, que des del lloc i simplement hi ha una...
Podem fer-ho tranquil·lament a la seva tauleta.
Pot prendre alguna cosa, però sí que és veritat és que és una manera d'entrar al teatre també per tota aquella gent que diu, ai, és que a mi el teatre... No, el teatre n'hi ha molt... per mi és un argument no vàlid, això de, és que a mi el teatre no l'entenc.
No, i, però... i a més a més esteu parlant d'un tipus de teatre molt viu.
Exacte.
Moltíssim, una sí. força total. Que pot ser que pot produir moltes sorpreses en algun moment determinat.
No, la gent se sorprèn normalment molt gratament de dir com pot sortir aquestes idees tan
brutals. Ho teniu preparat, no? Ho teniu preparat, això.
Sí, de vegades ho sembla, no? De vegades ho sembla. Jo que sóc professor de teatre i que cada dia estic amb grups treballant i fent improvisacions amb ells, jo de vegades ho dic, és un luxe. És un luxe, perquè jo el que arribo a veure de les coses que han passat és una gran sort viure totes aquelles històries. Et ja dic que de vegades els hi robo idees i tot per després pels meus muntatges.
Molt bé, Roger, que des d'allà, gràcies per haver vingut, per explicar-nos l'impressionant i a veure si efectivament el dissabte tenim aquest altre round, això continua fins a aquest final, aquesta final a la Festa Major el dia 28, i que això continuï, que arribem al cinquè round l'any que ve.
Segur.
Molt bé, moltes gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
Ara que encara que soni aquesta música, us diré la homilia del dia, perquè abans era impossible per la connexió que volíem fer amb Josep Maria Miró, que està, com dèiem, a Viena, i que necessitava concretar una hora molt, 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 molt determinada. I us dic que el títol d'aquesta homilia, que és Els mags parlen català a Valladolid. Benvinguts, germans de les arts escèniques. El dilluns, a Valladolid, es varen atorgar els Premis Mags que la SGAE, Societat General d'Autores, entitat que sembla, segons la seva nova presidenta Pilar Jurado, que ara ha fet els deures i vol allunyar-se de les males pràctiques, els Premis Mags, doncs, han premiat a les arts escèniques catalanes en 7 de les 22 candidatures. Això ha fet que la periodista Raquel Vidales, en un diari com El País, fes un titular com aquest: El teatro catalán triunfa en la gala más castellana de los Premios Mags. Això que déu-n'hi-do. Cal afegir que José Guirao, ministre de Cultura i la directora general de l'Institut Nacional de les Artes Escèniques i de la Música, Amaia de Miguel, excusessin la seva presència perquè estaven, ho endevineu? A Barcelona. Casualitats, no? A més, la nit abans que els presos polítics catalans anessin al Congrés dels Diputats. En fi, Temps salvatge, de Josep Maria Miró, amb qui ja hem parlat abans, i millor director de Xavier Bertí per la mateixa obra, Daniel J. Meyer per ACA, millor autoria revelació, que és un argentí afincat a Barcelona no fa molts anys i que s'atreveix a escriure en català, bravo per ell, Albert Salazar, millor actor, protagonista precisament per ACA, Sílvia Pérez Cruz, millor composició musical per a Grito Pelao, Jordi Prat i Coll, millor adaptació o versió teatral per als Jocs Florals de Can Prosa i millor disseny d'il·luminació a Juanjo Llorenç per El curioso incidente del perro a medianoche. S'ha demanat, com sempre, més ajuda per la cultura, en aquest cas per les arts escèniques específicament, i sobretot més llibertat aplicada a la possibilitat d'expressar sempre allò que es vulgui. Tot això en una gala amb colors or, podríem dir groc, i blau, espigues de blat i planures infinites, jotes i dolçaines, una gala, diuen, con claro sabor castellano, bajo el lema La fiesta de la libertad. S'han dit textos relatius a la llibertat de Cervantes, Gil Vicente, Calderón de la Barca, Federico García Lorca, María Zambrano i Juan Mayorga, amb actuacions de Silvia Pérez Cruz, Amancio Prada, Eliseo Parra i, al final, el nuevo mester de juglaria, que ja ha complert els seus primers 50 anys, a partir d'un guió d'Anna Zamora i la presentació d'un actor també de Valladolid, Fernando Cayo, amb un premi a tota una trajectòria a Concha Velasco, també filla de Valladolid. Ara la cosa és, si en algun teatre de Madrid es vol representar Temps salvatge, com es faria? En català o en castellà? No volia avançar amb els esdeveniments, però gairebé podria assegurar que caldria traduir-la. Res de sobretitulat, de respecte a l'obra d'un català escrita en una llengua que, teòricament, segons la Constitució, és una de les llengües del Regne d'Espanya. M'agradaria tant equivocar-me, però sincerament, no ho crec. I després de dir tot això, afegeixo que m'agradaria molt que arribés un moment de la història que la realitat ens demostrés el contrari. Amén. I anem per l'agenda, que ens queda pocs minuts per acabar. Avui dijous a les 9, com sempre, al Mut de Torreblanca, dins del festival Sant Cugat Black, en aquest cas, Dreaming and Blues i Neo Soul amb Lia Kali, beu. Recordeu que és gratuït. Bueno, la beguda, si beveu alguna cosa, us heu de pagar, evidentment. Divendres, a les 7, al Parc de les Dones de la Floresta, Sant Cugat Black presenta Urban Clash. A les 9, al Teatre Auditori, Voltaire Rousseau, La disputa, de Jean-François Prévan, amb Josep Maria Flotats i Pere Ponce. I a 9:45, al Casino de la Floresta també, Cireres en lentejuelas, de Mireia Casado, autora i actriu, i Xavi Morató, de la companyia La Melancòmica, que fa 3 setmanes va estar aquí presentant i parlant d'aquesta obra amb diferents persones dintre del cicle de teatre alternatiu de la Floresta. Dissabte, a les 4 i a 6:15, al Teatre Auditori, Black Music per als més menuts, espectacle recomanat per nenes i nens de 0 a 5 anys, que repeteix el diumenge, el mateix espectacle Black Music, a 10:45 del matí i a les 12. Són espectacles que duren 45 minuts perquè estan pensats per nens, com dic, molt petits. També dissabte, a 6:15, a la cafeteria del Teatre Auditori, Una hora de màgia, imperfecta, amb el Mac Isaac. I a les 7, a les 7 del dissabte, al Casal Torreblanca, Lliga impressionant, que parlàvem abans amb en Roger Casadellà, equip lila versus equip negre. I a les 19:30, al Casino de la Floresta, música cubana, que això durarà bastant, bastant. Música cubana fins a, m'imagino, a les 12 de la nit. I diumenge, a 6:45, a la plaça Victòria dels Àngels, cloenda del Sant Cugat Black amb Jim McFarlane i a les 7 a l'Aula Magna del Conservatori, Ensemble d'acordions de l'Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa amb el director Josep Vila. I amb tot això acabem aquest programa amb música també soul, en aquest cas Game of Love, de Wayne Fontana. Som-hi i fins al dijous vinent, que tindrem un grup important de Sant Cugat, un grup de veneres. Adeu!
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.